Mig minut i seran 3:15. Laia Asso Mistral, bona tarda, bon vespre ja.
Hola, bon vespre, què tal?
Gràcies per haver vingut aquí a l'estudi de Ràdio Estel. L'Edna ha estudiat arquitectura i té una vida típica de ciutat, compartint pis al barri del Clot de Barcelona. Acaba de deixar la seva parella i està immersa en les preocupacions del dia a dia. De cop es troba de nou a casa Murtra, on de seguida nota el pas del temps. Ella, que no ha canviat mai un bolquer, ni s'ha preocupat ni tan sols d'haver de fer companyia a algú, es troba en la tessitura d'haver de cuidar la Marcela, l'antiga mainadera de la família, que ha patit un ictus. A casa Murtra, ara coneixerem una mica més quin és aquest lloc, també hi ha la Daisy, o la Daisy, l'actual cuidadora i àvia de l'Edna. Per tant, tenim aquí d'entrada quatre dones protagonistes d'aquesta novel·la, La Taca, en moments vitals molt diferents, també de nivell social diferent, Laia.
Sí, 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 és una novel·la de dones que aborda els vincles, no? Com molt bé deies, entre dones molt diferents que a més es troben en moments radicalment diferents de les seves vides i són dones, exceptuant, no? La Daisy, que és aquesta cuidadora, com deies, doncs de quatre generacions. També tindrem una dona d'aquestes generacions que està absent, però que no per això deixa de ser referenciada a la novel·la. I un espai molt especial, no?, que és aquesta casa Murtra, que és una casa molt a prop del mar.
Estem parlant, com ja hem dit, de La Taca, la tercera novel·la de Laia Asso, publicada per Sembra Llibres. Laia, en el llibre no només hi ha personatges femenins, també hi ha el senyor Gustau i el Pau, que també formen part de la trama, però en el centre del que passa a la casa Murtra hi ha aquestes relacions estretes i canviants entre l'Edna, la mare, l'àvia Rosalia, la Daisy, la Marcela i una taca, no? D'aquí ve el títol.
Exacte, aquesta taca és una mica l'excusa, no? El fil conductor és el pivot a partir del qual aquesta història, no?, es va narrant i ens transporta una mica en el temps, però alhora, no?, ens explica i ens parla d'aquests lligams i també de les marques, no?, tant de les marques físiques, en aquest cas una taca a la pell, com de les marques que també a vegades ens deixa la societat o els comportaments menys lloables d'aquesta societat.
Doncs molt bé, volíem que ens parlessis de La Taca, d'allò que es pogués explicar abans de llegir el llibre. I què ens dius de la Nina de Drap?
Doncs aquí la Nina de Drap té una simbologia especial, no? Perquè també representa una eina més, jo penso que carregada de poesia, de comunicació entre dones, i en aquest cas, no?, aquesta Nina representa una infància en certa manera perduda i també un lligam, no?, típicament entre mares i filles. Per tant, serà un element simbòlic molt especial a l'hora d'explicar aquesta història.
Avui parlem amb Laia Asso Mistral, que és l'autora d'aquest llibre, La Taca. Formalment el llibre és molt interessant, són tres capítols però estructurats de manera molt diferent. Per exemple, el primer, Taronja Escabeig, situa els personatges i la trama de manera més normal, per dir-ho així, però de cop, en el segon capítol canvia totalment el format, petits fragments que agilitzen la lectura, però despisten una mica al començament. Què has buscat amb aquesta estructura, que té alguns elements també com artístics, com de prosa poètica, oi? Aquest capítol, bé, què ens diries?
Doncs bé, totalment, no? Aquest joc de veus ens ajuda també a transportar-nos, no?, en el temps, també ens situa en moments diferents, i en el cas d'aquesta segona part, d'aquest segon capítol, no?, fet per fragments tan breus, he de dir que tan important és el que s'hi diu com el que no s'hi diu, no? Aquí els silencis penso que adquireixen, no?, un pes com molt rellevant, i aleshores amb tota aquesta part, que és una part que porta per títol, no?, Negra Regalèsia, perquè ja està tenyida d'una certa foscor, és una part que conté elements, no?, que revesteixen duresa, però en canvi la veu que ens va relatant aquests elements és una veu càndida, és una veu innocent, no?, i per tant també he buscat una mica, no?, aquesta manera de narrar-ho des de la ingenuïtat, no?, i no una cosa tan brusca.
Potser veiem aquí l'altra cara dels personatges en un capítol més fosc, potser?
Exacte, aquí anem, no?, anem veient coses i d'altres ens les anem dibuixant a partir de tot allò que no se'ns està explicant, però que a poc, no?, amb aquells elements podem anar intuint.
Ara ho has dit, hi ha coses en el llibre que no es diuen, que no s'acaben d'explicar. T'agrada fer pensar i imaginar el lector?
Molt.
Ja es veu, eh?
M'agrada molt fer treballar els lectors i les lectores, i de fet perquè a mi com a lectora també m'agrada, que em facin treballar. Aleshores, jo quan escric d'una manera, diguem-ne, molt fotogràfica, jo vaig visualitzant les escenes, però només dono, no?, aquells elements que em semblen imprescindibles per construir la història, i de fet en el procés d'escriptura, a mesura que faig relectures, no?, moltes vegades encara vaig suprimint una miqueta més, i tendeixo això, a donar els elements necessaris, perquè em sembla que una de les coses més interessants, no?, de l'exercici de llegir, doncs, és poder imaginar i construir, no?, les històries també posant-hi de la nostra part.
En el tercer capítol es torna un estil d'escriptura més estàndard, per dir-ho així, però ens trobem amb una altra Edna, canviada. És interessant veure l'evolució de la protagonista, de l'Edna. Com t'has inspirat per centrar el tema de l'obra en el personatge principal i el seu canvi de caràcter? Potser ha estat molt complicat, això?
Bé, això, clar, moltes vegades, no?, quan construeixes els personatges, d'inici tampoc tens traçat, no?, del tot quina evolució faran, però sí que per construir-los, jo almenys, no?, agafo molts elements d'allò que conec, no?, de persones que conec, que han viscut, doncs, moments similars al que té la protagonista, i d'altres persones que tenen característiques, no?, que m'encaixen a l'hora de dibuixar el personatge. I sí que és molt important, no?, que al llarg de la història aquest personatge experimenti, no?, algun tipus de canvi, d'evolució, perquè realment tot et vagi adquirint, no?, un sentit al llarg de la història.
Doncs una història ben interessant la que ens proposa l'Ataca, i la seva autora, Laia Soministral, és metgessa pediatra, treballa al Departament d'Educació i ha escrit aquesta, que és la tercera novel·la. Com t'ha vingut això d'escriure des de la teva personalitat, la teva trajectòria, la teva professió?
Doncs diria, potser sona una mica tòpic, però que l'escriptura és gairebé un refugi, perquè sorgeix ja en la meva etapa adulta, sobretot, no?, és quan s'intensifica, amb la voluntat de recuperar un espai per mi, no? Aleshores, quan recupero aquest espai, començo a escriure, evidentment, per pur plaer, però a poc a poc em vaig engrescant, i mira, a vegades la vida té aquestes sorpreses, aquests regals, com el fet de poder acabar publicant.
És una dada molt curiosa aquesta que ens ofereixes, és ben interessant, és a dir, trobar un espai per un mateix quan tu a la teva professió, com en moltes altres, estàs en contacte amb persones constantment, no?, amb nens i nenes, amb famílies.
Absolutament, i és part del que m'enriqueix, no?, i del que em nodreix també, tant com a professional com en aquest cas com a escriptora, no?, perquè al final escrivim d'allò que sabem.
Doncs l'Ataca, una novel·la on hi ha molt protagonisme femení, no? També penses, no?, a reivindicar potser per descomptat la dignitat de la dona, però també el poder de la dona a la societat.
I el poder també de la veu femenina i aquests lligams, no?, entre dones, i una mica aquestes mirades que a vegades necessitem fer cap al passat per poder seguir avançant.
Aquesta obra, penses que potser es podria adaptar al teatre per l'estructura que té?
Jo penso que sí, per això, perquè en les novel·les que he escrit fins ara els diàlegs tenen un pes molt important, i de fet és una de les parts amb les que jo gaudeixo especialment, amb els diàlegs, amb les veus en primera persona, i per aquest fet, no?, de que jo ja les visualitzi, no?, d'alguna manera amb imatges, i aquí que tenim un escenari com molt important i molt recurrent, sens dubte seria crec que una bona candidata.
Doncs molt bé, a veure si passa això. No sé si tens algun contacte que ho pugui facilitar, però bé, si arribés, doncs benvingut seria. En tot cas, aquesta obra, l'Ataca, és la tercera novel·la de Laia Asso, però Laia, les anteriors eren diferents o tens un mateix estil? Aquesta ha estat innovadora, vaja, per dir-ho d'una altra forma?
Jo crec que sempre amb estructura, amb temàtica, vaig innovant. El que sí que penso que novel·la rere novel·la es va consolidant és la veu, no? La meva veu com a escriptora sí que trobaríem elements comuns, no?, en les tres novel·les. La segona és una novel·la juvenil, La muntanya, però penso que això, que la veu a poc a poc doncs es consolida, però que cada novel·la ha tingut el seu repte doncs pel que fa això, a trobar veus diferents pels personatges, l'estructura també ha anat canviant, els viatges en el temps també són diferents, per tant, jo intento, no? De fet, ara, amb la que estic escrivint ara, m'he llançat justament a l'escriptura teatral, per tant,
és
anar provant, no?
I
anar...
Com si ho haguéssim intuït, eh?
Totalment.
Sí, en tot cas, aquesta obra, no sé si ens pots dir alguna cosa d'aquest nou projecte, d'aquesta nova novel·la.
Doncs res, una novel·la que tot just en sé tu ara i que en aquest cas se situa entre el menjador i la cuina d'un domicili. Veurem la relació entre tres personatges i de nou aquí, evidentment, els diàlegs tornaran a tenir un pes molt important i els silencis a mi em sembla que també.
Doncs això que dius de la cuina i el menjador em fa pensar en una obra de teatre on surten aquests dos espais o en una comèdia de situació fins i tot.
Per exemple, sí.
Doncs amb Laia Asso hem parlat d'aquest llibre de la Taca, doncs de Sembra Llibres, que l'ha editat, i amb tot el que passa allà a casa Murtra, amb l'Edna com a protagonista, amb els altres personatges, tens la idea de transmetre algun missatge? Què voldries que aprengués el lector d'aquesta novel·la, ja per acabar?
Sí, jo penso que hi ha una mica d'això que comentava, no? A vegades ens trobem amb situacions a la vida en les quals ens sembla que les coses han perdut sentit o ens trobem perdudes, no sabem massa cap on tirar. I a vegades, no? Tirant una mica la vista enrere i fent les paus amb alguns elements del passat, trobem la força i fins i tot, no? Una mica aquella clarividència necessària per poder traçar els següents passos. Potser seria una mica això.
Doncs moltes possibilitats les que ofereix l'escriptura. Tu creus en persones de diferents àmbits professionals que es posin a escriure i que siguin bons escriptors, bones escriptores?
Jo penso que sí, i tant, no? Perquè al final les experiències professionals, igual que les experiències vitals, són aquelles que alimenten, no? També la nostra vocació literària i de les quals podem parlar, i al final això és absolutament enriquidor, i tota la reflexió que hi ha sobretot al voltant de determinades professions, sens dubte crec que ens nodreix molt d'arguments.
Bé, i finalment, com que abans hem esmentat Casa Murtra així de manera molt directa, segur que els oients intueixen de què parlem, què simbolitza aquest espai?
Casa Murtra és un espai que jo tinc en ment, és un espai que jo he visitat de petita als meus estius, no? I és una casa propera al mar, on és aquella casa, no? Familiar que ha estat, no? Una mica l'úter que ha anat acollint diferents generacions i les parets de les quals saben moltíssimes coses, no? És aquella casa del poble que molta gent segur que ràpidament evoca en una imatge i per mi un escenari doncs, del tot adequat per poder narrar una història com la Taca.
Doncs la Taca, aquesta història que us recomanem, escrita per Laia Asso Ministral, es va presentar, em sembla que ara fa uns dies, el llibre a Barcelona i en tot cas esperem que molta gent el pugui gaudir. I això últim que deies, Laia, ens fa pensar en la gran importància del contacte intergeneracional, no? Del diàleg entre un avi i un net, o fins i tot d'un besnet. Això, per exemple, una veu molt internacional com el Papa Francesc, que ens ho està demanant constantment, no? Que ens entenguem amb les persones grans, els joves amb els grans.
Efectivament, i que tots podem aprendre de tots, no? És a dir, que hem d'intentar buscar, no, aquestes complicitats, perquè al final podem tenir circumstàncies diferents, però hi ha coses que són molt universals i que segur que l'experiència dels demés ens pot ser molt útil.
Moltes gràcies, Laia Asso, per haver estat en directe aquí a Camins a Ràdio Estel. Enhorabona i fins una altra, que vagi molt bé.
Un plaer, moltes gràcies.
A punt d'arribar ja a les 9, queden 2 minuts. Recollim de seguida.